Bon dia, passen 5 minuts de la 1 del migdia i aquesta setmana sí, comencem en la nostra hora habitual, aquests 5 minuts després de la 1 del migdia, després d'escoltar el butlletí informatiu de Com Ràdio. Aquesta hora del vermut, que com ja anunciàvem la setmana passada, es centrarà en el seu inici en les ja conegudes com a retallades en la sanitat, però no a nivell, si em permeteu l'expressió, de Barcelona, sinó les que ens toquen a casa nostra. A començaments d'aquest mes de setembre, el nostre company Alfons Reig d'Informatius explicava uns canvis d'horari en el CAP, en el Centre d'Atenció Primària de Falset, i també la rebaixa en l'atenció mèdica en alguns municipis de la nostra comarca. Doncs bé, avui, en aquesta hora del vermut, ens volem assabentar i volem comentar aquesta situació que té abast de tot Catalunya, però centrant-nos, com no, com no podria ser de cap altra manera, sent Ràdio Falset la ràdio de la capital del Priorat i també de la nostra comarca, doncs pel que fa als nostres municipis, al nostre centre d'assistència primària, si podem també mirarem a l'Hospital de Móra d'Ebre, que és el nostre hospital de referència, també podem mirar-los, perquè bona part de l'assistència mèdica doncs també es deriva cap a la capital del Baix Camp. Per això, i com cada setmana, al meu costat hi ha la Rosa Gairal.
Bon dia, Rosa. Bon dia.
També tenim el Jordi Castelló.
Bon dia.
També tenim l'Armand Pi.
Bon dia.
Que coneix bé aquest tema com a treballador de l'Institut Català de la Salut en un municipi de la comarca veïna de la Ribera d'Ebre, però que viu en primera persona i com a membre de l'ICS, repeteixo, de l'Institut Català de la Salut, la situació, aquestes notícies que ens arriben sobretot pel que fa al tema de retallades en la salut. I també tenim la Cèlia Monos. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, jo, la veritat, em remeto al que va explicar l'Alfons Reig el seu dia. Hi ha hagut canvis en el centre d'assistència primària de Falset. S'ha vist suprimir l'atenció continuada de les 3 de la tarda a les 9 de la nit. Armand, com a falsetà, entenc que estàs assabentat de la situació. Podries afegir alguna informació més al respecte?
Bé, a veure, jo t'explico una mica per què han vingut aquests canvis horaris que una mica han passat igual i són del mateix abast al CAP de Flix, que és on treballo jo. Resulta que a partir de tots els ajustos que han estat fent el Departament de Sanitat, doncs, bueno, resulta que ara a les tardes no hi ha guàrdia. No hi ha horari d'atenció continuada, s'entén. I els treballadors deixem de treballar al dematí per passar a treballar a la tarda. Això implica pues, que s'han de tancar consultes, perquè si no treballes al dematí pues, i ho fas per la tarda, pues, bueno, te cites a la gent a la tarda, però evidentment tens la teva jornada normal per la tarda en lloc del dematí. I per aquest motiu han fet tots aquests canvis. Això què implica? Implica pues, treure consultes dels pobles. I això és el que s'ha fet aquí a Falset. Nosaltres això, al CAP de Flix, ho vam començar a aplicar ja fa molts temps, fa del mes de maig. Uh-huh. Vaig vindre a explicar-ho aquí, al mes d'abril, vam començar a explicar tot allò que el senyor conseller Boi Ruiz havia dit, que no es tocaria l'atenció primària, no es tocarien les urgències, no es tocarien les malalties greus, i, evidentment, tot això s'han passat pel forro, dit d'una manera fina. A partir d'aquí han començat les retallades, però el que estem patint més els treballadors de l'ICS no és que ens hagin retallat tant. Van vindre el mes d'abril i ens van dir s'ha de retallar un 12%. No un 10, un 12% ens van dir al cap de Flix. Aquí Falset no ho sé, perquè ho desconec, perquè al no treballar directament allí no ho sé exactament. Però el cas és que a partir d'aquí, el mes de juny van tornar a vindre amb el tema de l'atenció continuada. Bueno, què farem amb l'atenció continuada? Bé, en molts llocs s'ha tancat, és veritat. Aquí Falset s'ha mantingut l'atenció continuada, és a dir, almenys la persona, si es troba malament a la nit, pot anar al centre d'atenció primària. Al cap de Flix ens van deixar igualment dos equips quan nosaltres volíem que les coses no anessin així, si és que anaven tan malament com deien, sinó que ens deixessin només un equip, però bueno, ells van dir que no perquè alguns polítics locals van dir que s'havia de fer d'aquesta altra manera, però ens van rebaixar el sou un 30%. Segons diuen ells és per llei, però tant es van mirar totes les lleis agudes i per haver i ens van dir que aquesta rebaixa havia de ser el 30%, però s'havia d'acompanyar d'un complement que no cobrem nosaltres. Però bueno, l'acceptem també, aquest segon canvi l'acceptem. Però ara, passat l'estiu, passat l'agost, tornen a vindre amb que hem de recuperar una hora que segons sembla no fem i ens la restaran de l'atenció continuada. A damunt fotran fora companys interins del cap de Flix, de tots els caps, perquè a Terres de l'Ebre són 14 persones, 14 places afectades que volen amortitzar. És el que diuen, que després no sé si tiraran enrere o què faran, però de moment ho van dir. I a la zona de Tarragona, que és la zona que inclouria Falset, hi han 14 places d'interí, no, 59 places d'interí en aquesta situació. Contra Reus, Tarragona, Falset, Les Borges, Cornudella, és a dir, tota aquesta zona. Vale? Això ja afecta gent, directament. Què van dir? Si no voleu que siguin més de 14 ni més de 59... aleshores, agafin que tota la resta d'interins, rebaixeu-se voluntàriament el sou un 25%, no vingueu a treballar tampoc un 25% de la jornada, però i el més curiós de tot és que en alguns caps els han dit que aquest l'horari lo triaria l'empresa. És a dir, no podria ser de dir, tu no vinguis perquè te rebaixem aquest 25%. És a dir, ens estan contínuament matxacant. I arriba un punt en què els treballadors no ens creiem allò de dir fins aquí, sinó que cada vegada venen l'espasa de Dàmocles. I també ens dona la sensació de sanitat, i no sé si és veritat i m'agradaria que truqués algú per desmentir-ho o per dir el que ha passat, però dona la sensació que els de la sanitat som els que estem patint tot això. Els altres funcionaris, dits forestals, bombers, mossos, mestres, dona la sensació de que no és tant. Potser sí que, eh? Els mestres, per exemple, els han augmentat una lectiva i aquí a Falset, per exemple, s'han perdut dos places. Això és veritat. Per tant, a l'educació jo aquesta fase la coneixo, però als altres llocs no, ho desconec. El que sí que es dona la sensació a nosaltres és que contínuament estan amb una espasa damunt del cap perquè diuen si no feu això, fotrem fora gent. I clar, i això és treballar amb angoixa, estàs sovint fent dos pobles i sovint això dona peu a errades més fàcils, perquè bueno, a mi m'ha succeït alguna, que no va ser res al final, però bueno, que te n'adones que evidentment quan vas així i tot l'estiu anant cobrint els dos pobles com era Escó i la Torre, jo tot l'estiu, mentre la meva companya ha fet vacances, jo ho he estat fent, doncs bueno, són coses que van cremant a la gent i l'ambient cada vegada es fa més irrespirable.
Tres apunts abans de continuar, tres qüestions que poso damunt de la taula i explico als meus tertulians i també als que esteu a casa. La primera, Ràdio Falset, l'Hora del Vermut, s'ha posat en contacte amb la direcció del cap de Falset per tal de que ens expliquessin la situació al centre Priorati i ens han explicat que des de la direcció, des de la seva direcció, des de Tarragona, per dir-ho d'alguna manera, no els donen permís per vindre aquí i explicar el motiu d'aquest canvi d'horari o la situació.
Amb aquest fet puc afegir, perquè he parlat amb la Lluïsa, que el que també els han dit amb ells és que com que és com una mica una olla de grills i que encara no sabem ben bé què faran, perquè si tal com t'he dit això del 25% dels interins o el 10% a tota la... o que nosaltres ens rebaixem involuntàriament el 10% tot el conjunt, és molt curiós. Segons m'han dit, només els que treballem a l'ICS a Tarragona. Els de Barcelona es veu que no. Això és molt fort, també. Això és que ens ha arribat a nosaltres. Jo no ho he, això no ho he pogut constatar. No ho he pogut constatar. Això és que es va dir Tortosa i el que m'han dit a nivell de conversa col·loquial entre la gent. Ho dubto molt que sigui així, perquè si és així realment és molt fort. Però bueno, a partir d'aquí sembla que l'última notícia és que ahir d'això es van tirar enrere. És a dir, ni ells mateixos saben què faran. Per altra banda, diuen que faran un decretazo, i agafaran i diran per aquí i s'ha de complir i punto.
De moment el que hi ha és que Salut paralitza els hospitals donant el pont de la Constitució i fins i tot el gerent de l'Institut Català de la Salut va declarar que Sanitat tornarà a retallar els sous de forma puntual, conjuntural i reversible.
T'explico una mica les retallades que ens han dit, per exemple, tema... No, això no són ben bé retallades, no, no cobrar, és endarrir el cobrament. Dos coses que s'han sentit dir que possiblement ens faran és que les guàrdies que nosaltres farem al mes de novembre normalment les cobrarem al mes de desembre, no? Les cobrem a guàrdia feta, cobrem la guàrdia al mes següent. Doncs pues no ens les pagaran, ens les pagaran al gener, diuen. I una altra cosa que diuen és que potser la paga doble del mes de desembre ens la pagaran al mes de gener perquè entri el pressupost de l'any vinent. Aquestes són dues coses que s'han sentit dir i que sembla que sí que es faran. Són dues coses que s'han sentit dir. Jo crec que tal com està l'assumpte segur que s'acabaran fent.
Apuntava tres coses abans de passar la paraula als tertulians que demanaria que ho diguessin. La primera cosa és aquesta, que des de la direcció de Tarragona no han deixat vindre la direcció del CAP de Falset a explicar aquests canvis d'horari que entenem, o almenys que us parla entén que darrere hi ha el tema de la retallada. La segona cosa és que volem i esperem que des de casa ens doneu la vostra opinió respecte a aquest tema, perquè avui especialment entenem que us toca, toca a la gent de Falset i toca a la gent d'altres municipis, com per exemple Deà, Marçà o la Vilella Alta, que fins i tot ja han sortit al carrer. També als altres municipis de la nostra comarca, els dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. I un darrer apunt, aquest potser més de funcionament d'aquesta tertúlia, és, abans ja fora de micro els he comentat als contertulians, és que jo en un determinat moment agafaré el paper del Departament de Sanitat, o sigui, faré una mica d'advocat del diable. Quan ho faci no, és senzillament una opinió per tal de que veiem que hi ha un debat, entenem, d'idees, perquè si no tots estem d'acord que aquestes retallades s'estan donant a terme d'una manera bastant barruera i aquí no hi hauria debat. El que interessa és intentar extreure alguna cosa positiva i en aquest cas l'altra opinió la portaré jo. Que quedi entès que en cap cas són la meva opinió pròpia i particular. El Jordi Castelló riu, però Jordi, si en sac deixen un argument...
No, jo més aviat rea perquè, clar, no et podem atacar, perquè com que sabem que també penses com nosaltres, no et podem atacar. Però bueno.
Ho ha de fer. Coseta.
Sí, alguna cosa li haurem de dir.
Bueno, com ho veieu?
A veure, el que jo no acabo d'entendre això de que s'acaba l'atenció continuada, i potser m'ho explicaries tu, Armand. A veure, a mi anar al matí a fer una visita mèdica m'és molt difícil perquè perdo moltes hores. Llavors jo normalment procurava agafar les tardes i entrar. Ara podré continuar...
Jo entenc que els metges que atenen aquí a Falset també hi hauran dies concrets a la tarda que estaran atenent.
Sí,
per tant, podràs agafar hora programada a la tarda.
Exacte, vale.
Entenc que això ho podràs seguir fent. Igual com podrà vindre gent de Marçà al seu metge, el que passa és que ja ho trobo una mica més complicat és que vingui algú de la Figuera, per exemple. Perquè també hi haurà el metge de la Figuera que passarà a consulta a la tarda. Clar, són coses que al no estar dintre l'equip jo tampoc no conec del tot, però a veure, el que sé que segur és que la gent s'ha de programar. Això no vol dir, no treu, que evidentment la visita urgent, la visita que un s'ha fet mal o un se troba malament o un en aquell moment pues, requereix de parlar amb algun sanitari, pues, s'entén que això segueix obert.
Vale.
I és més, i el que passa que a partir de les 9 de la nit, què passa? I això ho dic perquè he parlat amb companys que treballen al CAP de Falset, que la gent, doncs clar, a partir de les 9 de la nit és quan va al CAP, perquè és que se li ha dit. El que passa és que també ha de quedar clar que en altres no ho fem per gust, tots aquests ajustos horaris, no es fan per gust, se fan perquè si treuen, perquè els eventuals, també uns que no he comentat, els eventuals ja estan acabant els contractes i no se'ls estan renovant.
No se'ls renova.
I els interins, això de fer-los fora, només hi ha dues maneres de fer-los fora, és amortitzar la plaça, com he dit, cosa que vol dir que aquella plaça es queda anul·lada de per vida, o una altra manera de fer-los fora és que si jo tinc una comissió de servei, que al seu moment la vaig tindre a Vilassar de Dalt, doncs me faguin anar a mi quan jo acabo la meva comissió de servei i dir, tu ara ja no te la renovem, tu has d'anar al teu lloc de treball, aleshores fas fora l'interí, que està allí. I això segurament també s'acabarà fent, perquè el que no vol, no, sembla ser que no volen és que la gent... El que no volen són interins, perquè els interins, evidentment, tenen un contracte indefinit. I això volen acabar amb això. I suposo que això pues, crea molts mals rotllos entre la gent que estem treballant i molt mal ambient. Altra cosa que van fer va ser que van intentar dividir-nos entre els metges i els infermers quan estàvem amb el tema de l'atenció continuada, perquè ens feien unes propostes que ens van fer barallar, no, perquè no sé si aquesta va ser la paraula, però va haver molts mals entesos entre un col·lectiu i un altre, allò de dividir i venceràs. També ho han intentat fer. És a dir, han fet moltes coses per tal de que hi hagués mal ambient entre la gent. I entenc jo, i això també suposo que ho saben els jefes, que quan hi ha bon ambient en un lloc, la gent treballa millor, la gent treballa més a gust, la gent dona més si convé, i si fan totes aquestes coses, la gent diu, jo a mi em demanen qualitat, quina qualitat puc donar jo si m'estan restant tot això. Què te diuen? Fes formació, jo ara me trauré hores fora del meu horari i me n'aniré formant per amb el que m'estan putejant. A veure, són coses que realment la gent va pensant. I és així, és el que pensa la gent.
Però tenim sort. Jo trobo que tenim sort perquè tenim els millors. Tenim el millor govern que podem tindre. Eren els millors que hi havia a Catalunya, els que tenim. Per tant, jo penso que hagués sigut pitjor si hagués passat alguna altra cosa. Jo crec que la sanitat estava bastant ben posadeta i doncs ara la removem perquè vegem que fem coses i la tiren en l'aire completament.
Sí,
igual perquè... que educació. Educació passa el mateix, l'enfrontament entre les apes i els mestres, no? A veure si hi ha un bon cacau, la gent no s'acoreix,
és el del dividir
els
interins
doncs, cap a casa, vull dir, places que ja no es recuperaran a les escoles, etc etc. Les aules d'acollida, no?, que són necessàries, no, també fora ja, sinó que ho faci un altre, mentre fa, vull dir, pagats i pagats darrere de pagat, sense rumiar res i sense concretar clar de dir, necessitem que es faci això. No, ara vull dir que això, demà diré allò, passat demà ho tiraré enrere i ja ho anirà fent. I són els millors.
Rosa, es va dir, crec que era un 10%, de tal 10% a tots els departaments de la Generalitat. A tots, incloent sanitat i educació.
Sí.
Aquesta consigna sí que l'han mantingut.
Aquesta sí, aquesta és la que han mantingut, clar, naturalment. Que són els millors,
doncs,
per això ho mantenen.
Doncs potser haguessin sigut les dues que no haguessin hagut
no haguessin
de
haguessin hagut
cap
de tocar.
Retall.
Jo entenc que hi ha coses que... I tot és important, però... El primer que s'han de mirar els polítics és el seu melic. Hi ha moltes dietes i moltes coses que es fan per dalt que segur, no ho sé, potser ens diran que sí, que s'han tocat, però jo n'estic convençut de que no. Una altra cosa que diuen és que si té tants càrrecs de confiança i no sé què, jo deixem dubtar-ho perquè jo veig que la gent que hi ha movent-se pels... Ja no parlo dels càrrecs intermitjos, que són la junta o la coordinadora de les nostres àrees bàsiques, sinó de més amunt, jo veig que més o menys se mou la mateixa gent i segurament estan cobrant el mateix. No ho sé, tampoc no ho sé exactament. Però jo veig que parlen molt i no sé fins a quin punt us han de creure.
És que hi ha quatre pilars que no s'han de tocar, que és justícia, educació, salut i cultura. Si vols que funcioni alguna cosa, aquestes quatre coses no es poden tocar.
Jo puc entendre que...
I ho estem tirant enrere, però tot, Bueno.
Jo puc entendre que hem fet reajustos dins de la nostra feina, que si les coses no estan bé, potser sí que calia fer-los, potser sí, però a veure, arriba un punt en què ja... és allò, quan va passar tot això dels interins, jo crec que tota la gent que estàvem treballant a l'ICS vam dir, fins aquí m'ha arribat, perquè és que te van matxacant, i al final... tens que saltar, i és gent que ha treballat tota la vida i amb voluntariosa i tot, però al final acaba saltant i dius, escolta, potser ja està bé, no? I jo sóc d'aquests que fins ara no havia dit, o no havia pujat massa el to de veu, però al final pues és que et fan pujar el to de veu i dius... I dius i no ho he estat mai així, no? Però és que al final és una cosa que et fa saltar.
Cèlia, que fins ara has estat aquí es que escoltant...
Estic una mica fora de joc. No... M'acosta veure-ho una mica, diguéssim, objectivament, també. A veure, jo parteixo del sector privat, clar. Això és un punt molt diferent. Com s'ha organitzat fins a... Això és una gran empresa, és una macroempresa. I moltes de les coses segur que no estaven ben lligades com a... O sigui, el tema dels interins i tot això, no pot una empresa tan gran tindre tants percentatges de gent que no estigui en plaça fixa, gent que no estigui amb el sou... Vull dir, això ja són incongruències o ja són maneres de funcionar que estan fora de la llei directament. i com això n'hi ha un munt. I el control de les despeses, clar, ara estem en un punt que la pregunta sempre és la mateixa, com han pogut arribar aquí? No? Planteges ara estic retallant i estic malament i tot, ho fas com si no atinessis. Jo crec que ara s'estan fent les coses com amb un punt de poca cordura, però com s'ha pogut arribar fins a aquest punt? O sigui, no, jo no ho entenc tampoc. O sigui, s'han mirat endavant, s'han fet un munt d'històries que les podien fer o no les podien fer. Si les han pogut fer, no podem tirar enrere en aquest sentit. I si no les podien fer, per què els han fet? Vull dir, és que estem... I si tu mires això, si tu mires amb temes econòmics i temes empresarials i temes de... s'han de veure... Clar, això no ho sabrem mai, perquè els números no ens els ensenyaran. No ens ensenyaran els números en termes generals. I quan estem parlant d'un 2% o un 1% o així, no sabem què estem dient. És que això no podem abastar. No sabem fins a on hem d'arribar. És que tampoc... La retallada, molt bé, però per arribar a on? Què devem? Què esperem? Vull dir, a mi em preocupa això. O sigui, a mi aquest terme d'un 10%... I faran fora 59 persones... fins quan? Fins al desembre, sí, vale. Al gener tornem a començar? No tornem a començar? No ho sé. Nosaltres, jo estic parcialment en una empresa i fa, pues no ho sé, deu fer 5 o 6 anys que vam començar amb retallades, amb expedients de regulació, estem igual, eh? Seguim el mateix procés. Diguéssim, l'estudi de viabilitat, que és el que es demana sempre quan vas a treball, de dir, bueno, la seva empresa, quina viabilitat té? Això, jo no ho he vist mai encara en cap empresa, dir, a veure, quina viabilitat... Oh, no, ni idea, ja anem fent. I l'anar fent és horrible. Tu has de saber cap on vas. Has de saber, retallaràs, molt bé, però tu què vols donar? Quin servei vols donar?
Sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia, tingueu tots. Avui no tinc gaire bona veu.
Digui'm, Gaspar.
El dimecres vaig tindre una urgència i gràcies a les urgències sóc viu. Moltes gràcies a tots. Ara bé, aquesta senyora que està parlant, i us ho dic per tots, i hem de prendre la iniciativa tots de començar a retallar i gastar per viure i no malgastar, ni amb salut, ni amb menjar, ni amb diners. I hem arribat al lloc que som perquè amb un de zeros a la dreta que s'han sobrevalorat les coses. Amb els mateixos diners, amb més pocs diners, amb els mateixos, hauríem de fer més coses. No vulguem tants, que no en tenim tants. No en tenim tants. A veure si entre tots ens apretem el cinturó i comencem a caminar a poc, però de cara al davant. A veure si tenim tot sort i no gemeguem més, no en demanem més. Conformem-nos amb el que tenim.
D'acord, doncs Gaspar, ens quedem amb aquesta idea, d'acord?
A veure... Si ens entra al cap això i les autoritats que administrin, no que manin, que administrin. I el qui no en sap, al carrer.
D'acord, doncs.
Bon dia.
Gràcies, adeu. Gaspar, per la seva aportació.
Adéu, Gaspar.
Una abraçada. Adéu. Bon dia. Adéu.
Bueno, un argument més. Fer més amb menys. Això crec que és la definició d'economia.
Sí,
però bueno, això ja entrem. Però...
No, jo anava a dir que de números sí que se'n coneixen, eh? Que hi ha números que es coneixen i bastant bé. Si el Cadi Oliveres els dona els números, l'altra senyora aquella que no sé com se diu, que també és economista, la Mirem aquella també els dona, i els dona bastant clars també, eh? I coses que es podrien fer, el que passa que no tenim doncs de fer res.
El primer va dir que s'hauria d'abolir el frau.
Exacte.
El primer que va dir que s'ha d'abolir el frau. Llavors estem parlant d'unes xifres astronòmiques.
Llavors també una de les preguntes que jo em faig...
Jo la crisi me la crec fins a un cert punt, la crisi només és per uns quants. Els quartos hi són, eh? I tant que hi són.
Els quartos no es cremen, el que passa que...
No passa com a la Riera, que van cremar els dòlars.
Estan en algun lloc que altre. El que jo tampoc sé massa bé és, per exemple, si ve algú de fora aquí, la sanitat d'aquí, li paguen el que ha fet per aquest de fora que ha vingut aquí?
A veure,
ara... De fora me refereixo de l'estat espanyol o de l'estat europeu?
Ara us explico coses que estem, ja fa temps que s'estan posant en marxa, fa un parell d'anys o així, però bueno, cada vegada anem més a fer el que es diu cobrament a tercers. Gent, per exemple, té bé amb la targeta sanitària europea, aquesta gent no li cobres, simplement li fas la fotocòpia, fas el que li has fet, l'atenció que li has fet, i ho envies al seu país per cobrar-ho.
Vale.
Bueno, i com això, per exemple, les vacunes que estan fora de calendari vacunal, del calendari que està establert per la Generalitat, abans fa una llei de l'any 2007, doncs es va aprovar que s'havien de cobrar, no, la vacuna l'havia de pagar, ja anaven a buscar els pares a la farmàcia, si ho consideraven oportú, però a banda d'això, l'administrau ara també es cobra. És cert que hi ha hagut coses que potser abans no es feien tan a rajatabla i ara es fan. Per això us dic que hi ha coses que realment s'estan fent millor ara que no es feien abans. Per exemple, aquí que sortia el tema de la franja,
sí, sí.
Pues gent que viuen a la franja, i clar, l'Hospital de Morols hi cau a un toc de pedra. I anaven molts a visitar allà. I ara aquí pues, bueno, tenim una notícia de que el conseller parlarà amb els de l'Aragó per a veure com ho arreglen, perquè clar, la gent aquesta els era molt còmode per, com a usuaris anar allà, però en comptes d'anar a no sé si a Saragossa o a Barbastro o no se'n tinguessin que anar, però evidentment això era en perjudici a la sanitat d'aquí. Pues bueno, ara estan, ja fa un temps que es fiquen mesures pues, per tal que aquesta gent o bé se'ls hi cobra o bé que vagin cap allà,
envia cap allà.
No? A veure, són coses que s'han fet, ja us dic que hi ha coses que s'estan fent que segurament eren necessàries fer-les
per millorar l'eficiència
bàsicament. Ho vaig dir a l'última vegada que vam vindre a la tertúlia a parlar del tema. Hi han coses que a l'última legislatura es van dir el cap de Flix, que a nivell de distribució i de tot està molt malament, i a nivell de, hi han coses que a nivell de manteniment també clamen al cel, però bueno, van dir arreglarem el cap per dintre. Ara mateix no es pot fer. Doncs pues no es pot fer, ja està, no passa res. Treballarem clar. Com podrem. Però hi ha altres coses que clamen al cel. Vull dir, només dir això. I llavors, a nivell hospitalari, jo m'agradaria que truquessin usuaris, perquè són ells els afectats, se suposa que a nivell de llistes d'espera la cosa ha augmentat, suposo, vull suposar que és així, de ben segur. M'agradaria que truqués la gent per dir-ho, realment, si ells s'han sentit perjudicats per aquesta situació. Això, per exemple, hi ha gent que diu, oh, però això, i ara, per exemple, queden, hi ha gent que s'està prenent la butxaca, les mútues, per exemple, segur que s'estan fent d'hort. Però és que una mutua la pot pagar una persona. Si tens 4 membres de la família, paguen 50 euros per barba i que no siguis gran, que no tinguis algun problema, que no siguis no sé què, que no siguis... I llavors ja no t'hi volen directament. Aleshores, qui s'ha de fer càrrec de tot això? Jo no sé si la gent estaria disposada al tema copagament, que sembla que s'hagi oblidat una mica, de dir, pues mira, si tu t'operen d'una pròtesi, pues hauràs de portar un percentatge. De fet, les mútues no t'ho diuen, però la lletra menuda ho fica, eh? Que després t'has de pagar no sé què. I la gent quan van a operar es diuen, ai, però si jo no sabia... Ah, però és que qui ho ficava? Vull dir que, a veure, doncs potser s'han de plantejar situacions, perquè potser és millor això que no estar pagant una mútua cada mes i tindre que, incavat cada munt de que tinguis que pagar la part de la pròtesi, cada munt tinguis que pagar la mútua cada mes. Potser val més que aport que quan te tinguin que operar, si algun dia t'han d'operar, d'una pròtesi de genoll, tinguis que pagar en percentatge. No ho sé. S'han d'estudiar la viabilitat i la possibilitat de fer coses. No ho sé. Però a veure, jo penso que la manera que està fent és molt anàrquica i molt així d'anar fent, d'anar, perquè el que us dic, coses que es deien la setmana passada, això del 25% dels interins, de treure'ls i l'horari laboral i la proporció en la nòmina, això ara sembla que s'ha tirat enrere, és a dir, van una mica davant darrere, dilluns tornen a tindre una altra reunió, concretament a la Junta de Personal d'Atenció Primària aquí a Tarragona, amb els jefes, vull dir que encara la cosa no està clara, eh? Vull dir que jo no, el que he dit avui potser no són mesures que posaran en marxa ja perquè no està clar, però és que és una, com una anarquia, i van ara aquí, ara endavant, ara enrere, i el que he dit al principi, doncs que penso que si la cosa està tan malament doncs ho hem de pagar tots, però no, el que no pot ser és que s'hagin senyit amb l'educació, amb la sanitat específicament, i que no sigui, per exemple, jo no ho sé, i m'agradaria que truquessin els bombers o els Mossos per dir-ho, si amb ells realment els hi ha tocat i els hi han dit totes aquestes coses que ens han dit a nosaltres. Jo no ho sento per enlloc, i potser m'equivoco, però per això voldria que ho diguessin.
No, jo com a usuària de l'Hospital de Sant Joan de Reus, com a usuària no he notat res. O sigui, la sensació és que funciona igual, exactament com funcionava abans. Ara sí que es veu que hi ha un munt d'habitacions tancades, que una vegada marxa el malalt, la tanquen i no la tornen a obrir.
Jo el que puc dir, que a nivell d'usuari, com a, sobretot de ma filla, que que per la situació seva hem d'anar fent a Barcelona. De moment no ens han dit, escolta, aquesta visita no la feu perquè no us la retrasem, no, això no, ara estàs dintre. Si la tinguéssim que demanar una visita, llavors potser seria més problemàtic perquè poguessis entrar a la roda, un cop entrada a la roda possiblement. Ara, si això van traient interins d'aquí i d'allà, doncs allò segurament s'haurà d'ajustar les els horaris de visita, etc, etc. Perquè sí, també sí. Una altra cosa que se sent dir, una rumorologia, és que l'Hospital de Móra volen fer un ERO. I això ho sé per ma germana.
Sí, sí.
No per ningú estrany. És a dir, que es comenta, no? que si volen fer això. Tampoc no hi ha res concret.
Vols dir que de quan en quan no tiren algun globus sonda per a veure com respon la... com respon la gent. I segons com respon, ho canviem i fem-ho d'una altra manera.
Potser sí, potser és aquesta. Una altra cosa, que per exemple, això del una companya de Fenya, doncs m'hi deia, clar que hem de fer fora gent. Com no hem de fer fora gent? Si no operen de traumatologia, per exemple, els llits d'Hospital de Móra, que n'hi han 7 o 8 dedicats, o els de 8 o 9 que són dedicats a traumatologia, en qui collons es ficarà? Perdó, allí. Perquè clar, si només hi estan ficant la gent que cau. La gent que cau d'un andami, llavors clar, si els altres si no operen, doncs no estan ocupats aquests llits.
Perquè
han d'estar ocupats. Llavors no necessiten gent.
Clar, què faran amb el metge, què faran amb les infermeres, què faran amb els cuidadors?
És
complicadillo.
És una qüestió molt, molt sensible, però si anem a buscar una mica les causes, no ens hauríem de preguntar com és que el sistema sanitari doncs ha crescut tant obviant que els ingressos eren els que eren? Perquè ara el que ha passat és que s'han tallat aquests ingressos. L'aixeta que estava oberta ara s'ha tancat o s'ha reduït moltíssim. I no sé què passarà l'any que ve, perquè, no sé si recordeu, aquesta setmana, crec que era aquesta setmana, ja s'ha parlat de que el dèficit que havien dit encara serà més important i, per tant, s'haurà de repensar o hi haurà una segona tongada de retallades. Hem arribat fins aquí?
A veure, jo entenc que una de les coses que hem dit abans és el tema del frau a la seguretat social. La seguretat social, quan tu pagues seguretat social, pagues. El dret a tenir una pensió digna, que nosaltres segurament
no tindrem.
El dret a tenir, quan estàs de baixa, que et paguin, mentre estàs de baixa, i el dret a ser atès. Pagues aquestes tres coses, bàsicament, quan estàs pagant la seguretat social. Evidentment, si hi ha un frau, doncs, per exemple, hi ha coses d'aquestes que no es poden cobrir. Vull dir, això pot ser una de les coses que hagi afavorit aquesta situació.
Mm-hmm. A mi el que em preocupa més no és això que estàs dient tu. També em preocupa, no?, com hem arribat aquí. Però també em preocupa, com a societat civil, què fem ara per tirar endavant? Mm-hmm. Quines coses mínimes, senzilles, es poden fer per poder anar sortint del batxe, perquè, escolta'm, algú devem poder fer la societat civil.
Ja sigui
col·lectivament, ja sigui corporativament, ja sigui com sigui. Però algú podem fer, suposo.
I dic que sempre que els polítics són els que manen, els que governen, els que administren aquests diners, el primer que hauríem de dir és fer, per exemple, una cosa que jo crec que tots els que estem aquí, tots els que ens escolten, segurament dirien això sí que s'hauria de fer, i tothom ho ha pensat, és que facin una llei, per exemple, la seva pensió vitalícia, degut a que han sigut presidents i diputats i no sé què, no sé quantos, l'abolim per tothom, per tots els que han tingut aquesta d'allò. Si comencem per ells, els altres també tenim la capacitat d'entendre que hem de fer...
Però
també.
Per això es va dir que es recollirien firmes. Doncs no saps les fanyades que hi ha per recollir firmes per això? Llavors on som? Verdament hi ha crisi? O l'economia submergida està suplint-ho tot, i teatres plens, restaurants plens, i tira de vet, i el Barça ple, i el sopa de cabra ple, etcètera, etcètera. Hi ha d'haver una trampa aquí, si no
el que passa és que tots els pressupostos se fan d'un any per altre en base a uns supòsits. I aquests supòsits, diguéssim que no s'acompleixen.
Però estan ben aplicats aquests supòsits? Estan ben aplicats?
Segurament són massa optimistes, això també. Jo rebo els meus supòsits de la meva empresa cada setmana. I sempre estem jugant amb aquests formatgets i aquestes històries que pugen i baixen. Tancar el pressupost l'any passat o fer un pressupost per enguany va ser una cosa supercomplicada, es van fer uns supòsits. molt negres, molt nefastos, molt restrictius, amb expedients de regulació pel mig, amb acomiadaments, amb baixes de sous de la resta de la gent que va quedar, i no s'estan complint.
O sigui, encara és pitjor.
Encara és pitjor dels supòsits més negres.
Dels supòsits negres que vau muntar.
Exactament. Per tant, clar, tu fas sobre unes hipòtesis i no arribes. Com més empreses estiguin plegant, com més acomiadaments hi ha, si jo no els hi dono cap, diguéssim, no els hi dono ales tampoc, però si la Generalitat tenia alguna història pensant que anirien d'una manera, segur que no s'estan complint.
I encara aniran pitjor.
Segur que no.
Però ja fa molts anys també que l'administració fa pressupostos, suposo, no? I els que estan orientant, suposo que deuen saber per on van.
Sí,
dir,
però, a veure,
ja se sap com se fa un pressupost.
Però els pressupostos no són...
Tu facis un pressupost, però l'altre és que et vagi, tinguis un al costat que digui no, aquesta partida me la baixes i em puges l'altra i l'altra no sé què. I suposo que els economistes que fan els pressupostos han de barallar amb l'altre que no és economista,
exacte,
que no és no sé què, i que potser
està més amunt.
I està més amunt.
Que sí.
I són
calés que no són físics.
No.
Estàs fent anar xifres com això tan divertit i no els tens físicament. I a la millor esperes que t'arribin i tampoc t'arriben. De Madrid tampoc t'arriben, diguéssim, no. Per dir-ho d'alguna manera. No. Vull dir, potser dius, no, sí, enguany, enguany cobraré això i cobraré allò. I sap greu, però no et puc pagar enguany.
A més,
i la bola cada vegada es fa més gran.
Respecte al tema de Madrid, o sigui, de l'estat central, suposo que els oients ho saben, i si no, alguna notícia, espero que haguin sentit al respecte, i si no ja ho notaran, és el tema de que, degut a les previsions que va fer el 2008 i el 2009, demana diners al retorn d'una part de les bestretes que va fer als ajuntaments. I, o sigui, aquests diners que arriben de Madrid, de cara als propers anys, se reduiran. Si em permets,
sí,
el 2012 es reduiran, però és que el 2013, quan haguis de començar a retornar els diners de la partida del 2009, que encara és més important el desfàs entre les previsions de l'Estat i el que finalment va recaudar, allí sí que es veuran reduït.
És que el tema de Madrid... També passa una cosa que ens ha tocat a tots. Bueno, jo ho he mirat sempre del costat, però bueno, suposo que algú li ha tocat de prop. Quan van començar aquests plànings de dir 400 euros mensuals o 400 per aquí o 3.000 pel xec nadó, els que ens ho miràvem des de fora pensàvem, jo això no sé com ho pagaran, això. Això era una cosa que s'havien tret de la butxaca en aquell moment, no havia existit mai. Dius, calla, en plena crisi, d'on t'ho traurem, això? I això era una cosa que no estem parlant d'estats, estem parlant de les persones, estem parlant de coses que han arribat a les famílies directament. Vull dir que tots, d'alguna manera, això ja estava bé, a tothom ja estava bé això. I sense pensar, dir, bueno, això com s'apaga això?
Jo entenc que aquestes mesures, crec recordar, no us ho puc dir exacte, demano
disculpes. Es va pagar durant molts anys
a l'audiència. Però...
Es deu, segurament.
No, però, aquest... es deu deure un post o altre, però la gent ho van cobrar.
Sí. No, per això t'ho
dic. La gent ho ha cobrat.
I segurament...
Ja si la gent cobra...
Segurament, per això t'ho dic. Sí, però segurament pressupostàriament s'aguantava perquè encara anàvem a rebufo dels anys de l'auge de la bombolla immobiliària. Però clar, el 2007-2008 peta, l'Estat, diguéssim, que encara arrossega, va amb l'inèrcia dels guanys, perquè l'Estat també va tindre guanys, i els ajuntaments també. Però, clar, a partir del 2009, aquests guanys ja desapareixen, i els pressupostos del 2010, de l'any passat, ja és quan hi ha la baixada.
Tu compta que el 2006, el meu sector ja tothom ja estava collonit. 2005-2006.
Estem... Els polítics no.
Els polítics no, però vull dir els que...
El que estava al peu del canó.
Sí. N'hi ha que encara no estan, d'aquests de polítics, que encara no estan.
Vols dir a dia d'avui?
Ells no estan gaire com igual.
Sí.
Estan igual, ells.
Bueno, i menys mal que encara no hem sentit, perquè cada canvi de polítics que hi ha, cada canvi de govern, cada canvi de no sé què, hi ha uns augments de sous. Esperem que aquest canvi que hi haurà ara no hi hagi augments de sous.
Si algú té curiositat, el periodista Saúl Gordillo, al seu moment, quan hi va haver els canvis d'ajuntaments i les formacions, i quan es van com que els plens d'establiment de sous i ordenació dels ajuntaments és un que celebra, és la segona, la tercera sessió plenària, el Saúl Gordillo va elaborar un mapa dels ajuntaments de Catalunya en què s'havien augmentat el sou. I també un altre de pactes curiosos, val a dir. Una tasca molt, molt interessant. Per aquells que ho vulgueu saber, només cal que aneu a l'amic Google, li fiqueu Saúl Gordillo i allí aneu al seu blog i podreu observar aquests mapes tan curiosos, i que parlen tant de la crisi.
Torna a repetir l'adreça?
L'adreça no recordo, però si aneu al Google, aneu a Saúl Gordillo, i allí ho trobareu. Abans que s'acabi l'hora del vermut, em comprometo a dir l'adreça tal com és.
Molt bé.
A mi el que m'agradaria posar damunt de la taula és... N'hem parlat fa una estona, el tema de l'eficiència, o sigui, hi ha algunes declaracions del conseller de Salut, Pau Ruiz, que deia que el sistema català de salut no està en crisi, tot i que estem passant moments difícils. S'havia parlat de que el sistema sanitari català era un dels millors a nivell europeu, no m'atreviria a dir a nivell mundial, però sí a nivell europeu. Què ha passat? De ser els millors... No, potser hem obviat una qüestió tan important com l'econòmica. No?
És que per ser els millors has de tindre una economia al darrere que et permeti ser els millors, perquè necessites estudis, necessites material, necessites un munt de coses per ser els millors. Jo crec que ho som, però si ara hi ha una mancança econòmica...
Jo crec que els canvis que es van fer tots amb il·lusió i amb ganes de que sanitat funcionés i que salut tirés endavant.
Vull dir. Jo us dic que fa uns anys cap aquí, per exemple, ens deien... Feu educació grupal, que hi ha els entesos en la matèria, diuen que és el millor per a fer que la gent canviï els hàbits, totes aquestes coses, o el de l'infermer que va a l'escola, el salut i escola, i tot això, pues, per promoure hàbits sans entre la joventut, pues, ja que no venen a les àrees bàsiques. Evidentment, tot aquest tipus de protocols s'han de deixar de fer, no per voluntat pròpia, i malgrat que és un punt de qualitat que dona una qualitat al nostre servei. És més, jo, per exemple, particularment, és una de les coses que són més gratificants a l'hora de fer. Però bé, ells han dit que s'ha d'anar restant tot. Evidentment, si som menys gent, l'únic que farem serà única i exclusivament el tema assistencial, bàsicament. I això, pues, restarà moltíssima qualitat al servei que potencialment podem donar la sanitat de Catalunya. Però bueno...
Clar, perquè vosaltres estàveu fent una prevenció de malalties, quan aneu a explicar i tot això,
promoció,
i ara no ho podreu fer.
Això, pues, evidentment, se farà un mínim a la consulta fins on se pugui, però clar, si, per exemple, com és el meu cas, va estar el 50% de l'estiu perquè per jo poder fer vacances, la meva companya les agafava en cabat, etc. Jo feia la Torre de l'Espanyol i Ascó, que més o menys coneixes la zona, i saps els habitants que hi ha, pues, evidentment, jo arribava així. I, a veure, la gent ho entén, però el que passa és que la gent no es queixa. I, doncs clar, allí l'únic que vam fer va ser intentar ajustar horaris. El que passa és que hem arribat a un punt en què jo penso que fins i tot nosaltres a l'àrea bàsica de Flix hem dit prou. És a dir, si no podem arribar, haurem de tancar. Perquè el que no pot ser és que ens estiguem nosaltres arribant, pues, i amb el risc que comporta, pues, per l'altre dia, el que comentava abans, trec una analítica de sang, la trec a Escó, jo la gent d'Escó no la conec, i me truquen al cap de Fli, a la consulta de la Torre, al cap de 2 hores, oh, que estret sang aquesta persona, no sé què, perquè no tinc el volant. Dic, pues escolta, jo ara mateix no t'ho sé dir, perquè estic a la Torre de l'Espanyol, i aquesta senyora jo no sé qui és, perquè no la conec, perquè no sóc el seu infermer. Clar. Per tant, no t'ho puc dir. Pues encara tonto de mi, a les 3:15, vaig acabar tota la feina a la Torre de l'Espanyol i me'n vaig anar a comprovar si realment ho havia fet bé, i ho havia fet bé. Però bueno, en aquell moment tenia els meus dubtes, però això, evidentment, si tu estàs al teu lloc i estàs fent la teva tasca. Per exemple, altra cosa que han deixat de fer és anar a veure la gent gran, que anar a veure la casa cada mes i mig. Ara només esperem que ens truquin, que ens diguin, escolta, que em trobo malament. Ah, doncs bueno, ja pujaré un moment que pugui. Això la gent gran... A veure, diràs que és un servei... Pues que, bueno, que... Però la gent gran això... No, pues, se sentien atesos.
Necessites.
Jo penso que és interessant mantenir aquesta qualitat. Aquesta qualitat ara la t'estem deixant de fer. Però no per culpa dels professionals, sinó per culpa de totes les darreres. I no dic amb això que alguna cosa... Pues s'havia de fer i s'ha anat, però bé, arriba un punt en què si ja treuen gent, aleshores això cada vegada es deixarà de fer més. Clar. I per tant repercutirà en la qualitat del servei, quan des de les altres esferes ens diuen que hem de mantindre la qualitat. Quina qualitat podem mantindre si no s'han treien tot això?
I no hi ha també un afany de desprestigiar tot el que s'havia fet, que això hi sol ser sempre?
Mira, jo l'altre dia amb una companya li estava comentant l'altre dia Dic, potser com que estan traient...
No, més en sanitat, eh? Amb
tot. Estan traient tot el que va fer el tripartit al seu moment, i una de les coses que es van establir quan havia el tripartit era la recepta electrònica, que penso que és una cosa que ha anat molt bé, i ja va molt la tasca burocràtica i administrativa que fèiem a nivell de la consulta del dia a dia. A veure si això també ho trauran, perquè tornem a tindre tota aquella gent que vindrà a buscar simplement la recepta que està repetint cada mes. I és una cosa que penso que a nivell de sanitat tots els que estem treballant amb això podem dir que ens ha anat molt bé, perquè hem pogut precisament treure temps d'aquí per dedicar-lo a altres tasques.
Clar.
Que abans no podíem fer.
És que passa amb tots els camps, que sembla que només se vagi a atacar el que s'havia fet fins ara i a tirar-ho per terra, en lloc d'aprofitar el que verdaderament ha sigut vàlid, que alguna cosa hi deu haver, perquè suposo que també devien tindre cervell els que hi havia abans, i tirar per terra doncs, el que verdaderament no ha funcionat. Però és que es va a l'ataque, no? Vull dir, allò de dir, va, que abans que van fer això, doncs ara jo el trec, allò...
Us ho dic, que a vegades sembla que te diguin, si tu no firmes això seràs un mal company, perquè llavors a l'altre el faran fora de la feina. I clar, llavors la gent, exacte, és allò que se sent està com a culpable, de dir, si tu no rebaixes el 10% del sou i no ho firmes voluntàriament, pensa que hauran de fer fora tot aquell.
Sí.
I clar, i això, quan estàs parlant de companys, doncs és molt fort. El primer que ens van dir al cap de Flix, quan van començar totes aquestes retallades, va ser, van vindre a dir, un metge i un infermer fora al carrer. I nosaltres vam dir, ep, parlem-ne, a veure què podem fer per mirar d'ajustar sense fer fora ningú. I així ho van fer. Van mirar de fer tot això de posar el torn lliscant que es diu i treure l'atenció continuada a la tarda, tot un seguit de mesures, doncs perquè això no es fes. És a dir, nosaltres també apreciem els nostres companys.
Exacte.
I aleshores també te sap molt greu que facin fora a gent que a més saps que és molt vàlida i que és molt competent i que per tant la seva feina la fan molt bé, i per tant pues, estan jugant amb això també, estan jugant amb els sentiments del treballar el dia a dia, etcètera, etcètera.
Entrem en els últims 10 minuts d'aquesta hora del vermut i trobo jo que és el moment d'entrar una mica ja en fa no res hem apuntat ni que sigui de manera molt ràpida les causes d'aquesta situació. Hem parlat de que volem, teníem o estava considerada una de les millors assistències a nivell europeu, però jo crec, i m'agradaria que em donéssiu la vostra opinió, és que si algo no tenim és que potser no tenim els impostos a nivell europeu. Hem mirat molt en els, jo m'atreviria a dir, en els últims anys, en els drets, i ens hem oblidat els deures, i els impostos és un deure que ajuda a equilibrar la balança. No ha estat això?
Sí, però a veure, a mi també m'agradaria poder pagar impostos danesos, per exemple, però si cobrés els sous danesos. Llavors suposo que els impostos s'han de mantindre relativament atemperats amb el sou que cobres. Llavors, si un cobra més, paga més impostos. I això ho veiem a la declaració de renta. Com més pagues, més impostos.
Depèn.
Normalment. Si cobres molt, llavors pagues menys impostos. Exacte. Perquè tu, els teus advocats ja et procuren, ja mirat alguna cosa perquè paguis menys.
Ja t'ho cloquen.
Però, tots els que estem a sou estem allí clavats i ja està.
Sí, aquests no tenim, no podem treure
no podem treure ni posar. Un sou, saps que si tu cobres 10.000 euros a l'any, pagaràs tant. Si cobres 100.000 euros a l'any, pagaràs tant més. I ja està, si, amb el sou. Ara, si tens altres coses, que normalment això afavorirà que hi hagi diner negre, és lògic perquè la gent necessita trobar diners de qualsevol lloc. I com ho farà? De la manera que pugui per anar vivint. Llavors, una pregunta. Si nosaltres mos recaptéssim els nostres impostos, aniríem millor? És que jo sempre sóc una mica així rarot. Jo sempre tiro cap a la meva terra, que és Catalunya. Si recollíssim altres els nostres impostos, ho aniríem fent bé? Me sembla que van comentar, inclús algú del govern d'ara va dir que sí, que ho aniríem fent millor. Doncs pensem-hi amb això.
Crec que va ser el conseller d'Economia, Andreu Mascolell, en la presentació del llibre Adeu Espanya, que és de dos economistes...
Ostres, me pensava que faries d'advocat del dimoni, però al contrari, fas d'advocat de l'àngel.
No, pare, t'ho has dit, hi ha un del govern que va dir això, i jo dic, va ser aquest conseller en aquest context.
Sí.
No,
doncs perfecte.
No,
perquè allò que es fa, que, en viva o sensiva, Que això és legal o no és legal,
jo
això?
Jo crec que donaria per una altra tertúlia, i seria el tema de... El Jordi ha parlat de que sí, hi ha la gran majoria d'assalariats, cobren els seus respectius impostos, però és que jo conec tothom d'allò de... Escolta, mirem a veure si puc, saps?
Sí, clar.
Mirem a veure si puc fer això per pagar menys o... Saps? I clar, dius, no és un o dos, és que és molta gent que fa això. I vulguis o no, a la llarga...
Com arriba, el mateix.
Entenc que acaba reflexant-se en el que percep l'Estat.
Pues llavors no mos queixem, doncs, si nosaltres mateixos anem retallant coses. No, això ho procuraré, no poseu per no pagar. Llavors no mos queixem si el que me repercuteix als impostos, que són els serveis que mos donen, minven. Hem de saber pagar quan mos toca pagar i llavors recollir quan mos toca recollir. Però no ens queixem de pagar quan hem de pagar.
S'ha fixat que mentre a França van sortir una colla de persones amb rentes molt altes i a Anglaterra no sé si van arribar a sortir, però als Estats Units també algun va dir... Escolta,
algun republicà,
sí, algun republicà, sí, però estranya.
A l'Estat espanyol no ha sentit ningú.
Possiblement perquè aquí no hi hagi grans fortunes.
Tots són pobres, clar, aquí no hi ha ningú.
No, cosa que dubto.
Aquí són pobres.
Grans fortunes amb bancs d'aquí, segurament no.
No, estan
anant. Grans fortunes amb altres bancs, possiblement sí.
Possiblement, llavors sí. És veritat, això. Aquí no ha sortit. A l'Estat espanyol no ha sortit ningú.
Ni sortirà.
I em sembla que a la nació catalana tampoc.
Però són tots els que remenen les cireres els que tenen les grans fortunes. No, com han de sortir?
Jo sempre, també poso, se va posar com a exemple el tema del Palau. No, del Millet, que havia fet tan disbarat, nada más se supo. No se t'hi parla res més.
Que possiblement amb algun polític tampoc li interessa que surti massa coses, perquè si no, llavors el senyor Millet començaria a explicar altres coses. I clar, no interessa.
Tot això està... Tot està una mica podrit.
Està
podrit, així.
Home, no és per res, però el tema del cas Millet continua per via judicial. No se sap res més.
No se sap res més.
Informativament hi ha notícies o fets que requereixen més interès que no pas el fet de la via judicial que segueix el seu ritme, que és lent. No, mentida, no és lent. És molt, molt lent.
No, el que passa que no està de més que de tant en tant ho anem recordant. Vull dir, que no perdem de memòria està bé, vull dir, no per dir què ha passat o què he deixat, sinó simplement per recordar-ho.
Sí.
Jo crec que val la pena.
Uh-huh. Ja estem esgotant el nostre temps. Hi ha una qüestió d'aquests dies, deixem el tema a l'apartat de sanitat, que és far referència doncs, a la central nuclear d'Ascó, que s'ha autoritzat a operar uns anys més. Sí. Com ho veieu? No mireu al Jordi només, perquè tots els estats me miren al Jordi.
Jo tothom sap que treballo a la central nuclear d'Escó.
Sí, sí, però la resta també tenen opinió.
Que dono la meva opinió.
Si vol.
A veure, sí, no, jo la dono perfectament. Jo crec que es pot fer 10 anys més, perquè hi ha una sèrie de mesures que s'han aplicat. Cada any hi ha una sèrie de modificacions, cada any hi ha moltes modificacions per millorar les coses, i enguany encara hi ha molta més vigilància arrel del que ha passat al Japó. Llavors, com que hi ha molta més vigilància, hi ha moltes coses que es van controlant i es van fent, després de la desgràcia que va passar fa 3 anys o així, doncs, arrel d'això s'està millorant i crec que han fet bé de donar-los 10 anys. I ara inclús han aprovat un magatzem particular individual temporal, perquè les piscines d'Ascó estan bastant plenes de combustible i llavors se necessita treure'l aquell i posar-lo al magatzem per tornar a posar el que vas traient cada recarga, que es treu del nucli i es canvia.
Jo només tinc un però en tot el que dius. Resulta que Ascó i Ascó 2, les dues juntes, són les que han sumat més incidències. Atenció, una incidència no és cap accident, no confonguem.
Sí.
Però és les que més incidències de nivell 0 a l'escala Guinness, que ve a dir que no ha suposat cap perill.
Una incidència és una cosa que no passa.
Una cosa que no ha funcionat bé, però que no és relatiu al funcionament de la planta, però que no ha suposat cap perill greu ni pels treballadors, ni per la població, ni pel medi ambient. Crec que és la fórmula habitual de que es fa servir. Clar, davant d'aquest fet, dius, d'acord, s'allarga 10 mes, però aquí hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar.
Lo que et puc dir és que el problema d'això, d'aquestes incidències que han anat sortint, ha sigut una falta de manteniment. Una falta de manteniment, perfecte. Fa uns 10, 12 anys o una mica més, potser, la direcció que hi havia llavors va creure oportú dir, retallem despeses, perquè ja començaven a sentir-se fa 10 o 12 anys. Ja començaven a saber que passaria alguna cosa. Retallem despeses. I què hem de fer? Ostres, tot va bé? Doncs deixem-ho. Si va bé, no toquem res. Quan me'n recordo que al principi, cada X temps, hi havia una programació de prevenció de coses. Aquesta bomba s'ha de canviar l'oli cada 2 mesos, doncs se canvia. L'altra s'ha de canviar el manguito que pot fugar, abans de que fugui lo canviem. Ara no, ara deixem que passi. Quan passi algo ja ho canviarem. Doncs clar, hi ha hagut una sèrie de deixadeses que al final ho notes. El que passa que, clar, la direcció ha canviat, ara hi ha una altra direcció, té una altra... I arrel de l'últim incident de les partícules va tornar a canviar la direcció i han posat una altra gent que té una altra mentalitat. Ara suposo, donem-los el marge de confiança de que aniran arreglant les coses i en breu temps podem tornar a ser una de les millors que érem.
La resta de tertulians volen aportar alguna cosa? Molt breument, perquè
estem
sobrepassant
el temps. Jo no hagués allargat.
Però tots sabíem que s'allargaria, no sé per què.
Sí. Perquè fa falta llum i no tenim de moment res més.
I el problema és que les energies renovables, que són el futur, no s'està posant en marxa i no tenim tots prou cultura de l'estalvi, que moltes vegades és el que falta, de l'estalvi per tal de que l'electricitat ha d'anar minvant. I evidentment, hi ha molts riscos. Jo treballo a la vora, d'Escó, també dius, bé, estàs sí, allà implicat. Ja. Però, a veure, s'ha de procurar que hi hagi seguretat, evidentment, però també penses en tot això de Fukushima, això que dius, no sé fins a quin punt, no?
Un tema aquest de l'energia nuclear i més concretament les centrals d'Escó que ens toca i de tant demà sortint en aquesta tertúlia per una simple qüestió de proximitat geogràfica. El que fem avui és acomiadar aquesta tertúlia, estem de passant el nostre temps un minut i el senyor director de Ràdio Falset pot ser que em digui alguna cosa, m'estranyaria, però bueno, per tal d'evitar problemes, per tal d'evitar problemes
encara
majors,
lluny, no? Encara és lluny, no?
Diuen, però per tal d'evitar problemes majors, amb internet s'arriba tot arreu, no oblideu.
Ja.
Agraeixo molt a la Rosa Gairal, al Jordi Castelló, a l'Armen Pi, a la Cèlia Monos, que hagin estat aquí, també el Gaspar, que ha participat en aquesta tertúlia d'avui. Un tema, comentava el d'Escó, que segurament serà recurrent, i el de la salut, el de sanitat, segurament també. A l'altra banda hem tingut l'Ivan Gironès, que ens ha fet de tècnic. Ens trobem la setmana vinent. Adeu.
Adeu.
Adeu-siau.